Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passa un minut de les 12 del migdia, us informa Olma Giró. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, assegura que no va mentir a l'entrevista d'ahir a Radio Televisió Espanyola sobre la revalorització de les pensions amb l'IPC durant el cara a cara amb el líder socialista Pedro Sánchez. Feijóo ho ha dit en una entrevista a Antena 3.
Lo que le puedo asegurar es que yo no mentí ni miento. Y si alguna vez digo una cosa que no es correcta, no es fruto de la mentira, sino es fruto de la inexactitud. Y además la rectifico.
Feijóo s'ha defensat d'aquesta manera després que ahir, en una piulada, reconegués que algunes de les afirmacions que havia fet eren inexactes. I per la seva part, la cap de llista del PSC el 23 de juliol, Meritxell Batet, diu que Alberto Núñez Feijóo recorre les mentides de forma recurrent i que ho fa sense cap mena d'escrúpols. La candidata també assegura que el PP no té cap projecte polític i que per això fan servir aquesta estratègia.
Quan tu fas de la mentida el teu projecte polític i el que fas és utilitzar-la sense cap mena d'escrúpols i no només utilitzar-la, sinó reiterar-la, insistir en la mentida, jo crec que és perquè careixes de projecte polític. Simplement perquè no tens un projecte polític per oferir, no tens uns arguments ni unes idees per oferir.
Batet també ha dit que el govern de Pedro Sánchez ha invertit 5 cops més que el de Mariano Rajoy i ha tornat a alertar del perill de l'extrema dreta. A tot això, des d'Esquerra, la número 2 de la llista de les eleccions generals, Teresa Jordà, ha obert la porta a negociar amb la CUP per tornar a demanar un referèndum d'autodeterminació al Congrés després dels comicis.
I quan negocies, t'arremangues. I quan negocies, arribes a acords. I nosaltres estem disposats a arribar als acords que faci falta sempre que aquests acords vulgui dir defensar Catalunya. També estem convençuts que en aquest cas l'esquerra anticapitalista estarà d'acord que defensar Catalunya és defensar la seva llengua, la seva llibertat, l'escola en català, les seves infraestructures.
Jordà ha tornat a cridar la mobilització de cara a les eleccions per evitar, diu, que un dia com avui, 18 de juliol, s'assembli al mateix dia del 1936, referint-se al cop d'estat del bàndol franquista i a la posterior dictadura franquista. Més qüestions. Atenció, si heu de moure aquest estiu, si us heu de moure aquest estiu amb Ferrocarrils de la Generalitat, perquè des del dia 12 i fins al dia 20 d'agost es tallarà el servei entre les estacions de Gràcia i Sarrià per unes obres de millora. L'aturada es compensarà amb la posada en marxa d'un servei alternatiu d'autobusos, segons ha detallat aquest dimarts la companyia. Les actuacions que s'han de fer a les vies han de garantir una millora del servei. Tal com ha detallat la companyia, entre el 12 i el 20 d'agost hi haurà un servei alternatiu amb autobusos d'autobús entre Gràcia i Sarrià per via Augusta. Pel que fa als trens de les línies S1 i S2 que circulin entre les estacions de Sarrià i Terrassa, Nacions Unides i Sabadell, part del nord, aquests mantindran els seus horaris habituals. En canvi, els trens entre Gràcia i Plaça Catalunya modificaran els seus horaris i circularan amb una freqüència màxima de 18 trens per hora i sentit. Els trens de les línies L7 i L12 també conservaran els seus horaris. Més notícies també, perquè amb la detenció de 12 persones, la policia ha desarticulat un grup criminal que es dedicava a estafar suplantant identitats bancàries. Els delinqüents actuaven en diferents parts de l'estat i havien aconseguit fer estafes per valor de més d'un milió d'euros. La banda estava integrada per diversos membres, els que facilitaven els documents d'identitat personals originals, que aquests servien de base per a fer les estafes, i que proveïen majoritàriament de robatoris i furts previs, i també estava composta per membres que després suplantaven les identitats i feien els reintegraments o les transferències bancàries. Un darrer integrant duia a terme aquestes tasques de coordinació, donava les instruccions i repartia els guanys entre els seus membres. I ara els esports amb Anna Closa.
Avui es reprèn el Tour de França després d'una jornada de descans. Setzena etapa avui que arrenca des dels Alps. Es tracta d'una jornada de contrarrellotge individual de 22 quilòmetres. De fet, és l'única del Tour i la que pot decidir la classificació general. El primer en sortir serà el danès Michael Morkov cap a la una del migdia i el primer espanyol en córrer aquesta contrarrellotge serà Juan Pedro López Pérez cap a quarts de quatre de la tarda. Pel que fa a la classificació general, de moment Jonas Vingegaard continua lluint el mallot groc de líder a 10 segons de diferència respecte al segon, que continua sent Tadej Pogačar. L'andalús Carlos Rodríguez és tercer, però ara mateix és a un món del líder amb 5 minuts i 21 segons de distància. I el Mundial de Fukuoka, la nedadora de Barcelona, Iris Tió, i la seva companya d'equip, l'andalusa Elisa Osogina, han quedat cinquenes en la classificació de la fase de duet lliure i dijous lluitaran per les medalles després d'haver-se penjat el bronze en el duet tècnic. La primera posició ha estat per les austríaques Anna Maria Jairini i Marina Alexandri. D'altra banda, en la preliminar de solo lliures masculí, el català Denis González, que l'any passat va ser campió del món júnior, ha quedat quart i demà lluitarà per les medalles. El primer lloc ha estat pel nord-americà Kenneth Godet.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora, a la una, amb més notícies, i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Al dente.
Ja sabeu que cada 15 dies els dimarts la periodista Maria Almenar ens apropa les darreres novetats dins de l'àmbit de la moda. Maria Almenar, què estàs fent ara així amb el ventall?
És que ara estan fent la broma, perquè és que semblen flamenques amb els dos ventalls aquí dins l'estudi, perquè a més cal dir que l'estudi, l'aire condicionat està a màxima potència. Però tot i així tenim molta calor.
T'haig de dir que avui està, trobo que està bastant, o sigui, està bastant alt la temperatura. Eh? Diu que és més o menys la Jose, diu més o menys la de sempre.
Sí, però doncs sí, sí, jo també. Acabo de venir ara corrents cap a l'estudi.
Que no es patia,
i semblava un ou fregit, no? I dic, m'estic desfent, no puc més. Hi ha un emoji que resumeix aquest estat de... M'estic desfent. Doncs aquest.
És que fa molta calor.
És horrorós. Bueno, avui deien que ja arribàvem al pic, sí, al pic d'aquesta onada. Però bé, en fi, a veure si baixem.
Mira, per fer una mica, també, sí, per ajudar-nos amb aquest pic de calor, avui parlarem, Maria, d'un complement que ja de per si és prou imprescindible durant tot l'any, però a l'estiu podríem dir que és gairebé vital.
Sí, parlem, a més, és que imprescindible aquests dies, de les ulleres de sol, no? Aquell complement, doncs, que unifica tots els armaris del món. Hi ha una data clau, però amb les ulleres de sol, el 1928.
Data clau, eh? 1928.
Sí, perquè un científic anomenat Edwin Herbert Land va crear el primer filtre polaritzat sintètic i es va començar a aplicar aquests filtres a les lents de les ulleres de sol. Va ser a partir de 1929. El visionari Sam Foster les va comercialitzar arreu del món i llavors van començar a esdevenir un boom. Precisament un dels sectors on més va triomfar és dins l'exèrcit dels Estats Units, doncs, per millorar la visió dels pilots de les bases militars. Però, de totes maneres, cap als anys 50 van fer com un altre gran pas, quan la marca Ray-Ban va llançar al mercat les primeres ulleres de sol amb una muntura feta de plàstic, que és el que coneixem avui en dia. El seu model més mític, juntament amb el model aviador, són els que han creat com precedents, no? Val a dir, però, que jo ara aquí estava dient una data clau, 1928, però ja hi havia els primers prototips d'ulleres de sol, ja utilitzaven prehistòricament els esquimals, i es diu que l'origen també ve de la Xina. Xinesos ho sabien tot, eh?
Visionaris,
ja eren,
no?
Mai tan, sí, ben dit, ja tenien vista amb tot. Estem seguint, no sé si s'ha sentit aquest soroll. Potser si és ràdio, se sent tot. Ens estem ventant.
Ho captura tot. Escolta, és supercuriós perquè aquí a Catalunya, Maria, diria que les ulleres podem dir que ens agraden especialment.
Sí, perquè a més hi ha moltes marques de moda dedicades a les ulleres que són catalanes i avui, doncs, precisament tenim amb nosaltres una de les firmes més internacionals. Dono pistes. La seu no està a Barcelona, sinó a Vic, en unes modernes oficines que combinen disseny i funcionalitat dins un edifici de 3 plantes de més de 3.000 metres quadrats.
Doncs desvetllem, si et sembla, el convidat.
Vinga.
Es tracta de l'emprenedor Josep Dosta, que és fundador i CEO de Woodies. Benvingut, Josep, com estàs?
Bon dia, com estem? Molt bé.
Què tal? Bon dia. Acalorat o no, Josep? Tu com estàs? Nosaltres estem aquí
una
amb
mica, una mica acalorat, la veritat. és una mica durillo.
Tens ventall?
Encara bon ventall, ulleres de sol, vol dir que vaig ben equipat.
Ben equipat, exacte. Escolta, la Maria ens estava explicant una mica la vostra història, però s'amaga darrere de Woodies una història divertidíssima, sobretot dels teus inicis, no? Què et va passar, Josep? O sigui, com vas començar aquesta aventura, que remunta al 2013?
Sí, bueno, va ser una mica casualitats de la vida, perquè jo em dedicava professionalment a l'esquí nàutic, al wakeboard més concretament, que es fa amb taula, i, ostres, veia que allà al pantano, pues, les ulleres quan queien a l'aigua pues no flotaven i s'enfonsaven.
Se les quedava al pantano.
Ah, exacte, i deia, ostres, i per què no es fan ulleres que flotin? I després veient la taula que flotava, que estava feta amb fusta, vam dir, ostres, no hi ha ulleres de fusta? I vam començar a investigar i vaig veure que hi havia ulleres de fusta, una marca austríaca, que valien de 600 euros a 700 euros, fetes a mà, polides... Bueno, era una ullera de luxe.
Wow.
I a partir d'aquí va ser quan vam dir, ostres, intentem fer nosaltres ulleres amb fusta. I vam començar fent ulleres amb taules reciclades d'skate, perquè les taules d'skate estaven fetes amb fustes laminades, eren molt més resistents, i a partir d'aquí vam decidir, doncs, de fer una col·lecció. I aquesta col·lecció la vam ensenyar, bueno, a diferents empreses, per al grup Inditex, la vam ensenyar, pues, a Quicksilver, a diverses marques, per veure si els interessava que els hi féssim la producció, però no els encaixava per tema preu, i després vam decidir, doncs, de nosaltres fer la nostra pròpia marca.
I això, Josep, que cap a 2013-2014 hi va haver, jo ho recordo, aquí a Catalunya, com un petit boom d'accessoris de fusta, des d'ulleres, rellotges, algunes bosses de mà, no? Hi va haver com una microtendència en aquest moment, no?, d'un o de la fusta.
Sí. En aquell moment també hi havia una altra marca que es deia Palens, que també feia ulleres de fusta, i nosaltres potser vam ser els dos pioners.
Sí, no?
Al cap d'un any me'n recordo que jo un dia analitzant vaig veure que hi havia més de 52 marques d'ulleres de fusta a Espanya. El problema és que la fusta va ser una tendència que va durar 3 anys, i després nosaltres vam saber reinventar i després vam tirar cap a altres materials. Més a l'acetat, al metall, sempre mantenint una mica el tema de sostenibilitat, però bueno, vam evolucionar l'empresa cap a ja ser una marca més d'ulleres i no només especialitzada en ulleres de fusta.
I escolta'm, Josep, per què vau decidir marxar de Barcelona i instal·lar-vos a Vic? Perquè en aquests inicis sí que estàveu aquí a Barcelona.
No, jo sempre he viscut a Vic i l'empresa sempre... Bueno, jo sempre vaig néixer a Vic, he viscut a Vic, vaig estar vivint un temps a Barcelona i estudiant aquí, però després a l'hora de muntar l'empresa, ostres, Barcelona, clar, deia, hi ha més moda, hi ha més disseny, hi ha més per trobar gent amb perfils que puguin encaixar per l'empresa, doncs pues segurament era més fàcil, és on hi ha més, diguéssim, on es mou tot més. Però clar, per altre cantó deia, ostres, a Vic és on m'agrada viure, és, tinc molta qualitat de vida, perquè no puc muntar l'empresa a Vic? És el que deia, al final veia altres empreses, com el grup Inditex, Tara, que es va muntar a Artecho, que és un poble superpetit, i deia, pues, si una de les empreses més grans del món de moda ha estat fundada en un poble molt petit, perquè jo no puc muntar Budis a Vic? I a partir d'aquí va ser quan vam decidir d'apostar, doncs, i de muntar l'empresa a Vic. I la veritat que ha estat, al final, he vist que tenim moltes avantatges que Barcelona no les haguessin tingut. Com, per exemple, això d'haver fet aquesta nau de gairebé 4.000 metres quadrats, aquí a Barcelona doncs, no l'haguessin pogut ni pagar, o, per exemple, el tema del personal, el personal que tenim a Vic, ostres, és molt fidel, és molt leal, senten molt l'esperit de la marca, possiblement aquí a Barcelona hi ha més rotació de personal perquè hi ha més oferta de feina en el sector de la moda. Bueno, hi ha avantatges que hem tingut que realment ens han afavorit molt en aquest aspecte. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through.
Que Budis és una empresa de gran projecció internacional, Maria, i si et sembla posem sobre la taula algunes xifres.
Sí, doncs perquè segons el portal econòmic de referència Modaes dins de l'àmbit de la moda, doncs Budis distribueix els seus productes a 8.000 òptiques de tot el món a 52 països i va tancar l'exercici de 2022 amb un augment del 35% de la seva facturació, venent més de, atenció, 300.000 ulleres, que es diu ràpid. A més, les previsions per aquest 2023 és facturar 18 milions d'euros.
Clar, Josep, tu com ho veus això, ara que estava explicant a la Maria? Perquè estàvem nosaltres ulls, no?, rodons. Qui t'hauria dit, no? No sé, suposo que deus haver fet, no?, aquest exercici, com ens explicaves. Com havia començat tot, Josep? 10 anys enrere, quan tenies 23 anys, que la teva idea era convertir-la, doncs, era aquesta, amb tot un negoci exitós. Però és que això és tenir vista, no?, i millor dit.
Bueno, totalment... Bueno, jo encara no m'ho crec, una mica. Quan miro enrere i miro, ostres, jo me recordo que estava sol amb una oficina al començament que pensava, ostres, si ets capaç de vendre, ostres, pues un milió d'euros és que ja has triomfat.
Ja està, ja ho tindríem. Però,
saps? I clar, veia empreses que facturaven molt més que jo i deia, ostres, arribar aquí ha de ser impossible. I ara estem en un nivell que, clar, ja comencem a ser una empresa ja bastant gran dintre el sector de les ulleres i de vegades, i clar, som gairebé 100 treballadors, ja venem a 72 països... Ara ja estem a quasi 15.000 òptiques i, clar, miro tot això i al·lucino, saps? Dic, ostres, com has pogut muntar tot? Ara no ho sé, saps?
O sigui,
bueno,
s'han quedat fins i tot les xifres desactualitzades, no? 52, sinó 72, i no 8.000 òptiques, sinó 12.000, has dit.
Sí, entre 12 i 15.000, perquè, wow. Bueno, al final aquest any tenim unes previsions de creixement d'un 20-25% i estem creixent un 50%. I bueno, que és quasi bé el doble de la previsió que teníem i clar, tot això se'ns ha disparat. I també hem obert nous mercats com Austràlia, com Romania, com Polònia, que no hi veníem i ens estan funcionant molt bé, la veritat.
I escolta'm, Josep, si cada col·lecció consta de més de 500 referències entre ulleres de vista i solars, com podeu fer tot això, no? Aquesta gran envergadura, per exemple, com es poden dissenyar tants models diferents cada temporada? També feu col·leccions càpsula, perquè vaig venir a veure-us amb una nova col·lecció dedicada doncs, al moviment artístic Memphis, i com poden mantenir aquest segell de singularitat i sofisticació, no? Com ho feu? Quina és la vostra recepta?
Bueno, realment el secret aquí és tenir un gran equip humà, que és la gent que porta treball en tot el tema de producte. Jo crec que és un equip que està format més o menys unes 10 persones i que hi dediquen moltes hores en el tema de col·leccions, materials, tot el tema d'innovació en materials reciclats, amb el tema també de noves tendències. Bueno, al final, jo sempre ho he dit, les empreses són les persones i realment tinc un equip humà amb el tema de disseny molt bo, que és la que fa tot això. I, a més, és una part de l'empresa molt complicada perquè al final és moda. ¿Vale? Després hi ha molta rotació, s'ha de controlar molt bé el tema dels estocs, les noves col·leccions, Nosaltres quasi bé renovem tota la col·lecció cada any, entre un any, any i mig renovem quasi bé tota la col·lecció, que després això faci que la gent que treballa avui ha de ser molt professional per realment que tot això sigui sostenible. I, bueno, bàsicament és una mica això, i les tendències les anem a buscar una mica per tot el món, també, ens anem inspirant a diferents països, perquè clar, al final, quan tu vens a tants països, i un país et demanarà ulleres més grans, l'altre demana ulleres de més color, l'altre demana ulleres petites negres, l'altre... I clar, has d'anar fent col·leccions adaptant a tots els països. Mira, ara mateix estic a les reunions de ventes, que tenim cada dia, tenim diferents equips, avui estem amb els italians, i ens demanen ulleres negres grosses. Ahir estàvem amb els francesos, que ens demanaven ulleres de més color i més rodonetes. Bueno, cada mercat té la seva dificultat i és això, s'ha d'anar gestionant com es pot.
Clar, això és molt interessant, perquè, Josep, fins a quin punt això, no? És trobar aquest criteri per poder unificar, no? També el que tu deies. Aleshores, és que els italians em demanen això, no? Aquí deu haver unes altres tendències. Això també és tenir visió, no? I també creure en un estil de marca, no?
Totalment, que al final nosaltres som una marca que també ens adaptem bastant a cada mercat. No som una marca, diguéssim, ostres, nosaltres aquesta és una mica complicat d'explicar, però tenim una estètica global, diguéssim, que ens basa bastant el color i el tema d'un tipus de disseny i que ja ens dona la personalitat, però dintre això nosaltres ens hem d'adaptar a cada mercat i a cada públic. Perquè, clar, si a Itàlia només venen ulleres negres i els donen molta ullera de color, després les ventes a Itàlia se'n baixen. Després s'ha d'anar adaptant una mica a cada mercat, però sempre mantenir la teva estètica de la marca, perquè la gent quan vegi l'ullera digui, ostres, això és un esmudis.
Josep, tinc una curiositat. Com som els catalans amb ulleres? Quines tendències portem?
Els catalans s'ha de dir que som molt moderns.
Mira.
No són d'ulleres grosses negres, no?, com els italians?
No, bueno, perquè és un perfil una mica diferent. El català aprecia més el disseny i la qualitat. L'italià va buscar més el que és la ullera de moda, ullera grossa, de moda, pasta. A Itàlia és una mica com a França, a Catalunya és una mica com a França, que hi ha més cultura de la ullera i de qualitat, i de color també. I aquí la gent s'atreveix més a portar ulleres xules, ulleres ja poden ser grosses però amb més de colors, ulleres amb més de disseny, amb que donen més personalitat a la persona. Jo crec que els catalans, quan veig tota Europa, me n'adono que, ostres, estic orgullós de que la gent porti ulleres xules.
Tu els coneixes per veure les ulleres? Mira, aquest deu ser francès, aquest deu ser suís, aquest... No? Per les ulleres, a vegades, no? No sé si us passa, quan anem de vacances, a vegades, ja per l'estil, per com es mouen, ja saps per...
Jo quan veig un francès sé exactament que és francès, quan veig un italià sé que és italià, per mirar les ulleres. I després jo també ja tinc l'efecte professional que ja coneixo quasi bé totes les marques.
Clar.
De fet, jo quan veig una marca francesa que ja és, per exemple, de disseny, que la porta una noia, per exemple, ja sé que aquella noia té molts números de ser francesa.
Curiós,
Sí, és que és curiós. I és al·lucinant perquè cada mercat és un món totalment diferent. Els alemans són molt clàssics, els alemans són més clàssics, ullera quadradeta, més bàsica, sense gaire color, més sòbria. És una mica els latins, la part latina són més atrevits, més moda. És anar adaptant a cada mercat. Per exemple, els asiàtics necessiten el pont especial, se'ls ha de fer el pont, el que es diu Asian Fitting, que és un pont més alt, perquè com que tenen el nas més xato, si no els dic com les ulleres.
És que són al final característiques fisionòmiques que no, potser no tens en compte, però és veritat, les cares, i fins i tot jo me'n vaig adonar, a més, ara una anècdota, us ho explico, amb les ulleres de la meva abuelita, que les varilles també canvien moltíssim segons la distància de la cara i on tens l'orella respecte de l'ull.
Quedaven més curtes.
Clar, quedaven molt curta.
Sí, totalment. Bueno, pensa que fer una ullera ben feta d'acetat, 120 passos la fàbrica.
Quants passos?
120 passos. Vale, que jo al·lucinava, tu veus una ullera i dius, ostres, sembla un frontal i dos varetes, això ha de ser fàcil.
Sí.
Doncs quan vas a una fàbrica a veure com es fan les ulleres, al·lucines de l'artesanes que estan fetes encara a dia d'avui. Perquè es poleixen totes a mà, s'han de ficar al forn perquè l'acetat brilli més i sigui més resistent, s'han d'ajustar, s'han de ficar la bisagra, s'ha de ficar el flex, saps? Sembla que no, però fer una ullera d'acetat ben feta costa molt. Que després és la diferència de l'ullera bàsica de plàstic injectat, diguéssim, que són les barates, que és un mollo que s'injecta al plàstic i és més fàcil, això.
Uh-huh. Josep, molt interessant tot el que ens estàs dient, i aprofitant que et tenim avui aquí amb la Maria Almenar, no volíem deixar passar l'oportunitat perquè compartissis, si tens algun consell, a veure, quin consell ens podries donar per triar unes bones ulleres? Ara, doncs, que hi hagi algun oient que digui, mira, me les haig de comprar, però no sé cap a on tirar, vaig perdudíssim. Què els hi diries?
Ostres, jo els diria que compressin ulleres d'aquí, que de casa, ja per aprofitar. També que comprin ulleres a partir d'un preu de 70 euros cap amunt, que ja són ulleres que normalment porten, en tema de sol, ja porten el vidre de sol bo, malament, perquè bueno, hi ha moltes ulleres de sol, però que porten vidres de sol que són làmines i que realment no protegeixen. Et dona la sensació que et protegeix, però no protegeix. I després, bàsicament, que t'agradi, que sigui còmode.
I clar, i també suposo que amb les ulleres de sol, doncs, perquè també feu vista, no? Un punt més d'atreviment, potser, que les de vista, no?
Ah, exacte. I després, amb sol, normalment, la gent s'atreveix... Bueno, aquí a Catalunya s'atreveixen bastant amb tot. Però sí que amb sol la gent et pots atrevir més, perquè al final una ullera de sol la portes més a l'estiu, pot ser més fresca, és una altra... Bueno, no has de portar allò el dia a dia com la ullera de vista, que potser un dia has d'anar a una reunió, l'altre dia has d'anar a una festa amb els amics, o amb un casament, o, saps? Mm. Després, una mica, jo a la gent li recomanaria que s'atrevís i que s'agafi ulleres xules, divertides, boniques, i que li agradin i que se li fiquin.
Josep, jo, com sóc una dona molt curiosa, te les vaig llançant, eh? Perquè, clar, estàvem dient més de 500 referències entre ulleres de vista i solars, cada col·lecció. Suposo que tu les deus veure totes, te'n deus en provar un munt, però que també segurament deus tenir els calaixos plens d'ulleres. Jo aquí vull una xifra de totes les ulleres que tens per casa, ja siguin prototips, models, que t'agradin, que les renoves... Vull aquesta data així una mica de safreig.
T'he de dir que allò... Saps el que diuen aquella frase que hi havia els sabaters que acabaven més mal calçat?
Val.
Doncs soc bastant així, jo. La veritat que a casa tinc dos models d'ulleres que m'agraden molt, que me les fico sempre.
Sí.
I la tinc repetida 5 o 6 vegades, perquè com que les perdo o les regalo o el que sigui, i no tinc gaire més. No, la veritat que no en tinc gaire a casa.
I com són?
Ai, tu.
Grans i rodones i negres, no? Un clàssic o és atrevit? És allò punyent.
En tinc una de molt atrevida, que és de color verd, molt canyera, tota de pasta, així una mica res.
Xula, verd, sí.
Molt xula, i després en tinc una altra que és combinada rodona amb Havana, que aquesta sí que és una mica més clàssica, vintage. Mm-hmm. Tinc aquests dos perfils. I la veritat, però a casa no en tinc massa, perquè és que al final a la feina veig tot el dia tantes ulleres i tot.
I al final, no?
Al final arribes a casa i te les treus. No. Directament.
La que sí que en tinc de vista sí que en tinc moltes més. De vista sí que en tinc, i de fet aquí sí que tinc... En vista potser en dec tenir unes 20, 25.
Ah, a veure, jo deia ulleres en general, vull dir, les de vista... És que la Mercè i jo duem també les dues ulleres. Vull dir, ara en tenim 4 ara mateix aquí a l'estudi.
A veure, així m'agrada. Doncs clar, doncs jo en vista sí, perquè al final, clar, les porto més sovint i després, depèn de la vestimenta que tingui, doncs vaig vestir negre, doncs em puc ficar una ullera vermella, que li dono un toc més canyero. O si vull anar a un lloc un dia més clàssic, doncs em fico un altre dia més clàssic. O si vaig amb esport i me'n vaig amb moto, doncs em fico una ullera més fineta que m'entri amb el casco. Bueno, em vaig variant.
No, ja està bé, això. Escolta, amb tot el que ens has explicat, jo ja no sé quins seran els reptes d'expansió a curt termini del Josep Dosta, fundador i CEO de Udis, però els teniu, no?, suposo, Josep?
Sí, no, totalment, sí. Bueno, Udis encara podem créixer molt més, podem obrir nous mercats, obrir més clients... també el dia demà, pues, no sé, potser muntar flagships stores per tot el món. Va, hi ha moltes idees. D'idees n'hi ha moltes, ja veurem cap on ens porta i cap on evoluciona la cosa. La qüestió és disfrutar i passar-s'ho bé aquest camí, que és el que ens endurem al final.
Doncs ha estat un plaer conversar amb tu, de debò, una conversa molt refrescant, també.
I tant,
no?
I tant, nada més.
Ha estat interessant.
Tot això en una dècada, vull dir que una dècada és molt i és poc alhora, vull dir que us desitgem... Molts èxits.
Josep Dosta, fundador i CEO de Udis, gràcies per compartir la teva experiència i visió al matí a Ràdio Estel. Cuida't moltíssim, Josep, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Que
gràcies.
Bon estiu.
Adéu.
Ai, Maria.
Jo et confesso que és al revés, eh? Tinc, perquè és això, soc miop i les lentilles em poso al dit, a l'ull, o sigui, no soc incapaç de posar-me bé una lentilla. I em passa al revés, tinc més ulleres de sol que de vista. Ah, de vista sí? Sempre porto les mateixes, que si no se'n perden o me les roben, sempre són les mateixes. Mm. I en canvi de vista, ai, de sol en tinc moltíssimes.
Tens, mira, sí. Jo t'haig de dir que potser tinc més de sol que no pas de
vista.
De
la vista és que quan sí, te n'agraden unes, ja. Tinc les de recanvi.
A veure, t'haig
de dir... És com la roda, hi ha la de recanvi per si es perden.
Sí, jo t'haig de dir que tu ets de perdre ulleres o no?
No, intento que no, perquè,
que no.
Clar, a veure, és un objecte, és el que deia el Josep, mínim 70 euros per anar bé... Bueno, no és tant una quantitat exacta, sinó t'has de fixar molt com és la lent, com doncs,
hi ha el filtre... Exacte, aquest filtre, no?, que hem de ser conscients, no?, que no ens podem posar a intentar no posar-nos qualsevol cosa per tapar i per protegir-nos del sol, no?, aquesta visió. Jo sóc bastant de perdre les ulleres,
sí.
També t'haig de dir.
Hi ha cordonets, molt fashions sí, i així no. De cadeneta, de més, que és una moda dins la moda dels
dins
accessoris
moda.
De les ulleres.
T'haig de dir que quan porto aquestes tan grosses i tan grans... Ara costa de perdre-les,
sí.
Però tot i així, mira, toca fusta.
Toca fusta.
No les podem perdre. No les podem
perdre. No, perquè
perdre,
graduar... Bueno, és que qui porta ulleres ja ho sap, que anar a una òptica és plorar una mica abans,
no? Explorar bastant, eh?
Entre la muntura, el graduat, les lents... ara sí de vista, ara de sol, ara és... Però bé.
Maria, ha estat un plaer,
igualment, Mercè.
Moltes gràcies. Com ha passat de ràpid,
molt.
Eh?
Tota una temporada passa volant.
Mare meva. Totes les tendències. Just en aquest punt, al dente, que ens deixa sempre la Maria Almenar. Cuida't moltíssim, Maria.
Igualment, Mercè. Molt bon estiu.
Bon estiu.
Escolta què et diu el GPS.
En la caravana darás muchas vueltas, pero si estás escuchando Radio Estel, has llegado a tu destino.
Que t'ho diu ben clar, que no busquis més. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, La Caravana, amb Joan Trias.
Has llegado a tu destino.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ahí vamos.
Canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel també és podcast.
I si tu ets de cine, també ets de Spoilers, el podcast de Ràdio Estel on disseccionem les grans pel·lícules de la història del cinema per descobrir què les fa úniques. Amb Rafa Sanahuja i l'experta en cinema, Lorea Arrizabalaga. Spoilers, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vinga, que passant uns minuts de dos quarts d'una, seguim avançant aquí a la part magazín del matí a Ràdio Estel i ara és el moment de connectar amb la teva salut més natural. És moment de viure en salut. I és per això que hem de contactar amb ell, amb el doctor Jacinto Valverde, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Beata Mariana de Madrid. ¿Com estamos, doctor? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, doctor? Mire, si me permite, me hidrato un poco.
Sí.
Oh, qué gusto.
Noche tórrida.
Por Dios.
Está pasada, ¿eh? O sea, yo no sé ahí, pero aquí en Madrid ha sido horrorosamente calurosa. O sea,
ay, doctor.
Increíble, no te puedes hacer una idea, no te puedes hacer una idea.
¿Y el día cómo está siendo?
Pues, hombre, yo aquí...
Bueno, ahora en el trabajo...
Yo aquí metido en la cuba bien, a gustísimo. Pero te puedo decir que yo salía de casa, o sea, eso de las 7:30 a.m.
Sí.
Como los frescos del barrio.
Sí.
Y hacía 26 grados.
Esto.
O sea, imagínate lo que puede ser eso ya a las 7:30 a.m.
No.
O sea, hoy pues llegaremos próximos a los 40, seguro. Y eso son en las condiciones óptimas de medición de la temperatura, ¿no?
Claro.
Que como bien sabes es en una zona más o menos fresca.
Sí.
Cubierta para que no le dé el sol, aireada para que corra un poquito la brisa, y a 1,20 m aproximadamente de la altura del suelo. Imagínate lo que es eso en el centro de Madrid, con el asfalto, con los coches, etcétera, 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 etcétera.
Bueno, y en
un
su...
Un horror, vamos.
Un horror. ¿Y en su Córdoba?
Bueno, en mi Córdoba ya, aquello ya es horrible, aquello ya... Los pobres míos, el otro día me pasaron un meme de Córdoba que sabía que había volcado un camión de huevos y estaban todos fritos al suelo.
Es que claro, lo que puede pasar, ¿eh? Esto creo que se probó también. No sé qué municipio de Cataluña se probó. Y
bueno, por ahí, vosotros también tenéis alguna zona que están...
¡Hombre!
Ojo, cuidado, ¿eh?
En la tierra de mis padres, doctor.
Mm-hmm. Sí.
O sea, eso, yo solo le digo que le llaman el desierto. O sea, porque... Bueno, el desierto que a veces... Lo hemos hablado en este programa. Pensamos en desierto que hace calor. A veces no hace tanto calor, pero...
Bueno, el desierto depende, sí.
Depende del desierto. Pero le digo yo que hemos llegado a los... No voy a ser exagerada, ¿eh? A los 42, 43 grados. En picos, ¿eh? De horas. Es decir, a las 3, 4 de la tarde.
Qué horror.
Es un horror, entonces, clarísimo lo que decíamos ahora, ser conscientes que no tenemos que esperar, ¿no?, a tener esa sensación de sed, doctor, sino que sobre todo para los más mayores, ¿eh?
Sí.
Y los pequeños.
Que, la sensación de sed ya es un aviso de que estás empezando a faltar líquido, o sea, ya estás empezando a tener cierto estado de deshidratación, ¿eh? Y por eso el cuerpo reacciona teniendo el mecanismo del reflejo de la sed. Pero eso en los niños pequeños o en los ancianos no lo tienen. Unos lo tienen ya perdido, como son nuestros mayores, y los niños pequeños no lo tienen todavía demasiado desarrollado, con lo cual no les apetece nunca beber. Tienes tú que estar ofreciéndoles el beber líquido continuamente, ¿no?, para evitar los golpes de calor o los episodios de deshidratación. Que aquí en el hospital estamos viendo que con estas temperaturas tan altas, pues sí es cierto que ingresan muchos.
Ha habido un aumento, doctor, lo han notado, de casos.
Sí, sí. Cuyo ingreso básicamente es que están deshidratados.
Vale.
Ya les puede provocar alguna otra alteración de su salud, lógico, porque se produce una serie de cambios estructurales que pueden hacer que se descompensen algún tipo de enfermedad, pero el inicio, la inmensa mayoría, es una deshidratación.
Es esta deshidratación, como usted bien decía, que se ingresa, ¿no? Y supongo, pues, el tratamiento, ¿no?, debe ser hasta que se... No sé, explíquenoslo, porque...
Bueno, es fácil, o sea, en ese tipo de pacientes mayores que tienen muchos problemas ya de enfermedades, tienen una pluripatología, que están muy medicados, pues entonces no beben la suficiente cantidad de agua y entonces eso hace que al transpirar un poco más, pues se deshidraten rápidamente. En nuestros mayores, en el paciente anciano, el límite de la hidratación y la deshidratación es una línea tremendamente fina, ¿vale? Le pasa igual que a los lactantes, ¿no?, que se deshidratan con muchísima rapidez. Bueno, pues el tratamiento básico es la hidratación con suero. O sea, le coges una vía venosa periférica y los vas hidratando poco a poco con el suero de forma intravenosa. Uh-huh. En pocas horas ves el cambio tan radical que dan desde el punto de vista general, ¿no? Es uh-huh. espectacular, ¿no? Es muy espectacular.
Es espectacular, como bien decía. Uh-huh. Vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir, si le parece, ya el WhatsApp del programa para que nuestros oyentes se puedan comunicar con usted. Recordem el 663-9930-62.
Viure en Salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Ja ho sabeu, 663-99-30-62. Vaig més a poc perquè tingueu temps d'agafar el telèfon. 663-99-30-62. 663-99-30-62. D'aquesta manera, qualsevol dubte que tinguis al voltant de la teva salut i el teu benestar, el doctor Valverde, el tenim en línia. Però abans, déjeme, por favor, doctor, compartir con usted esta noticia que leíamos hoy relacionado con estas altas temperaturas. Hemos leído que los servicios de urgencias atienden durante el verano patologías propias de esta época del año, como usted nos estaba explicando, como también síndromes gastrointestinales, picaduras de insectos, traumas y contusiones por el aumento de las actividades, claro, todo esto relacionado, pues, actividades al aire libre, así como los golpes de calor, que se decía, complicaciones de patologías crónicas, ¿no? Vamos a intentar hablar un poquito más de las gastroenteritis, ¿no?, como uno de los males ocasionados por estas altas temperaturas. ¿Cómo podríamos protegernos de este tipo, de estas gastroenteritis, ¿no?, que pueden ser igual, no sé si decir más frecuentes en verano? ¿Cómo lo ve usted?
Más frecuentes en verano porque con las altas temperaturas la proliferación de bacterias es mucho mayor.
Claro.
Eso está claro. Entonces, al proliferar más las bacterias, pues eso hace que, bueno, pues en los alimentos hay que tener más cuidado a la hora de consumirlos preferentemente en el día que se han hecho, no romper, si se puede, la cadena de congelación. Si tú descongelas un alimento, cómelo, no lo vuelvas a congelar. Si lo vas a guardar al día siguiente, no lo dejes expuesto al aire libre o a temperatura un poco calurosa, mételo en la nevera. En fin, cuidar un poquito ese tipo de medidas y para evitar este tipo de contaminaciones alimentarias. Yo creo que a todo el mundo, para evitar un poquito este tipo de intentarlo, pues yo les recomendaría utilizar de forma habitual probióticos. Los probióticos son los que se encargan de mantener nuestra flora intestinal siempre en las mejores condiciones posibles, y ahí es donde va a actuar sobre posibles infecciones o toxiinfecciones alimentarias. Si tenemos una buena flora intestinal, bueno, pues vamos a evitar en la medida de lo posible estos cuadros de gastroenteritis, ¿no? Para eso yo recomendaría un buen probiótico que tiene Marnis, porque tiene una serie de sustancias que así lo avalan y que se llama Redutrim Pro.
Redutrim Pro.
Redutrim Pro. En las personas con facilidad de tener estos episodios de gastroenteritis en verano, o si quieres intentar prevenir, yo le diría que tomara una o dos cápsulas antes de desayuno y de cena, ¿vale? Durante toda esta época estival. Y probablemente a muchas personas esto le ayude a tener menos infecciones gastrointestinales.
Bueno, pues un buen consejo para tenerlo en cuenta. Doctor, ¿le parece que vayamos directamente ya a las peticiones de nuestros oyentes que nos van llegando poco a poco? Vamos allá.
Perfecto.
Venga.
Hola, buenos días. Mira, quería hacer una pregunta al doctor Valverde. Yo soy Ana, ¿eh? He llamado ya varias veces, algunas veces, vaya. Entonces, que tengo artrosis y normalmente, bueno, no me duele mucho, pero hace unos días que me duele una rodilla y además que tengo calambres nocturnos. Bueno, ¿qué podía tomar? Si el Mialtrim o alguna otra cosa, porque el Mialtrim lo tomé hace un tiempo y me iba muy bien. No sé si hay alguna cosa mejor o, bueno, no sé. Espero sea su consejo. Muchas gracias. Muchas gracias.
No, gracias a tú.
Bueno, a ver. Creo que sí, el Mialtrim, lo que pasa es que solo le va a aliviar el dolor, ¿vale? Entonces yo le recomendaría a esta oyente que sí, que siempre tuviera a mano el Mialtrim para mejorar el dolor, pero le recomendaría también que empezara a tomar para, bueno, pues intentar enlentecer ese tipo de problemas artrósicos, que son los que te dan los dolores articulares, que empezar a tomar cada día un vial de Artrohelp Forte.
Artrohelp Forte, ¿eh? Aquí.
Sí, vale. Porque eso, tomándolo de forma continua y constante, va a hacer que, bueno, pues esos dolores, que ella los señala simplemente a nivel de lo que es la articulación de la rodilla, pues vaya mejorando poco a poco. Y ahora en verano, para evitar esos calambres que también dice que tiene cuando va a la cama, que esos sean por mal retorno venoso, le recomendaría también que tomara un vial antes de irse a dormir de Circuven Plus.
Circuven Plus.
Correcto.
Vale.
O sea, el Mialtrim como analgésico antiinflamatorio, que lo tenga siempre, pero que ahora tome por si tiene dolor para tomarlo, y que empiece a tomar de forma continuada el Artrohelp Forte durante todo el año sin necesidad de descansar, y ahora en verano, para aliviar esos calambres en la cama, que se tome un vial de Circuven Plus antes de irse a dormir.
Vale. Dicho esto, vamos a pasar a repasar otros mensajes que nos están llegando, que encara podeu enviar-nos al 663-99-30-62. La Roser de Badalona nos comenta, doctor, que con el calor y las salidas constantes, ella, pues la verdad es que ha bebido un poco más de la cuenta y eso cree que hace que se sienta como pesada y el estómago bastante revuelto. No sé si la sal de frutas me puede ayudar o si tiene algún producto, sobre todo para intentar fluir, en este sentido, comenta Rusé, y bueno, pasar esta mala digestión.
Sí, yo le recomendaría que tomara el jugo de aloe vera.
Jugo de aloe vera, ¿eh?
Y que el agua la tiene que beber a pequeñas cantidades a lo largo de todo el día. Pero tampoco tienes que intoxicarte con el agua, ¿vale? O sea, ahora en verano, pues alrededor de 2 litros al día, si estás haciendo una vida normal, es más que suficiente, ¿vale? Y bebida a lo largo de todo el día, ¿eh? Pero bueno, si no le sienta especialmente bien el agua, que tome el jugo de aloe vera, es líquido, tiene un taponcito, pues cada mañana, en la raya que marca 20 mililitros, o bien directamente o mezclado con un poquito de agua o zumo, que tome este jugo de aloe vera.
Vale, es que es lo que le quería comentar. O sea, el jugo de aloe vera, por tanto, igual debe ser un gusto bueno, pero igual habrá gente que se lo puede juntar con agua.
Sí, lo puede mezclar con agua, con zumo incluso.
O con zumo incluso.
Sí, sí, sí.
Vale.
Si no le gusta el sabor, lo puede diluir con agua o con zumo, de lo que quiera, zumo que le apetezca.
Vale. Pau, de Llobregat, dice, buenos días, doctor. Yo quería preguntarles que, bueno, más que nada compartir que yo tengo nódulos en las cuerdas vocales y eso muchas veces me ha hecho tener afonías constantes. Finalmente, la verdad, me intervinieron a tiempo, pero dentro de la medicina me gustaría saber, de la medicina natural, qué puedo hacer o qué puedo tomar, qué me aconsejaría el doctor para cuando se me irrita la garganta y esa afonía me afecta más de la cuenta. Muchísimas gracias.
Sí, yo le recomendaría un spray para aplicarlo directamente sobre esa garganta, que emplea una serie de sustancias para mejorar la mucosidad y el edema, la inflamación, porque utilizamos el erísimo, que siempre se ha llamado la planta de los cantores, por ese gran efecto que tiene antiinflamatorio y analgésico, y antiedematoso, unido al propóleo, unido al mentol y a la vitamina C. Y se llama Propoltos.
Propoltos.
Correcto.
Vale.
Es un spray que hay que abrir bien la garganta, aplicamos la cánula lo más próxima a la garganta y podemos pulverizar 3-4 veces de cada vez y repetir esto pues unas 4-5 veces al día si hiciera falta.
Vale.
Siempre agitando el envase antes de aplicar el spray, ¿vale? Propoltos de Marnis.
Propoltos de Marnis. Venga, vamos a repasar otros mensajes. En este caso es David, que ens escriu des de l'Hospitalet. Dice, buenos días, doctor Valverde. La verdad, llevo un tiempo bastante decaído de ánimo. Sus buenos consejos y su manera de ser me dan un poco de vidilla, la verdad, agradecerle.
Se lo agradecemos nosotros también a él.
Pues. Hoy tanto, David. Y como le decía, tengo pocas ganas de salir de casa. Temo bastante de que pueda tener depresión, pero estaría interesado en que me recomendaran algún producto para levantar un poco mi ánimo.
Bueno, independientemente de que se lo vamos a recomendar, este tipo de situaciones tienes que comentarlas con tu médico de cabecera, con tu médico de asistencia primaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces hay que ayudar con algún otro tipo de tratamiento, ¿vale? Yo le recomendaría empezar a tomar un complemento alimenticio que incorpora vitamina B6, melisa y triptófano, ¿vale? Esto van a mejorar tu estado de ánimo. El complemento alimenticio se llama triptofamar.
Triptofamar.
Correcto. Y en el caso de este oyente, yo empezaría tomando una cápsula por la mañana y otra antes de irme a dormir.
Vale. Una cápsula por la mañana y una antes de irme a dormir.
Correcto.
Vale, de triptofamar.
Triptofamar.
Vale, y así, de alguna manera, obviamente, el primer consejo que le damos a David es que, como bien usted ha dicho, que vaya al especialista, que comenta...
Seguimiento, claro, y requerirá un seguimiento para ver cómo va, porque este tipo de problemas de salud mental en sus inicios...
Sí.
Tienen una solución bastante fácil, ¿vale? Ahora bien, como se cronifique, ya tenemos una solución bastante compleja.
Bueno, pues todo el cariño y a la escalf que decíamos aquí, a David. Andreu de Badalona, aún estamos a tiempo, sí, va, el último, Andreu de Badalona. Dice, doctor, últimamente me noto en las rodillas como un hormigueo constante. Problemas de circulación. La verdad es que siempre ha sido uno de mis problemas. Incluso estoy operado de varices. ¿Puede ser que sea derivado de esta operación de varices? ¿Y qué me recomendaría?
A lo mejor no derivado exactamente de la operación de varices, pero sí de algún problema que siga teniendo su problema circulatorio. Ten en cuenta que cuando uno lo opera las varices es porque ya tiene una circulación venosa bastante mala. Y aunque tú quitas esa variz porque lo único que está haciendo es molestar... pero sigues teniendo un mal retorno venoso, ¿vale?
Vale.
Entonces, yo le recomendaría, por supuesto, el Circumen Plus, ¿no? Claro, o sea, y más ahora en verano, a este oyente, yo recomendaría que tomara un vial de Circumen Plus por la mañana y otro por la noche.
Vale.
Y luego ya cuando llegara la época de menos calor, que se quedara con uno diario de mantenimiento.
Vale. Fantástico. Sí que es verdad que es que lo que estamos diciendo, sobre todo estas semanas de esta calor intensa, ¿no? De este calor intenso, bueno, los temas de circulación, la gente que le duelen, ¿no? Que tiene mala circulación, que nos duelen las piernas.
Lo notan muchísimo.
Es que se va a notar.
Se nota una barbaridad.
Una barbaridad, entonces.
Muchísimo.
Bueno.
Se nota muchísimo. Entonces, Circoen Plus, desayuno-cena, para luego, cuando ya venga el otoño y el invierno, quedarme con un vial de Circoen Plus al día.
Bueno, doctor, pues no tenemos tiempo para más, como siempre. Un placer. Bueno, no, pero si aún quedan días.
Claro, nos queda mañana y pasado.
Que esto acaba ya, ¿eh?
Bueno, pero todavía nos quedan un par de días.
Esto, sí, y lo vamos a disfrutar, como el primer día.
Sí, claro que sí.
Doctor Jacinto Valverde, un placer, como siempre, compartir estos minutos de radio con usted. Cuídese muchísimo. Venga, hasta mañana. Vinga, va, que ja sabeu que tots els productes els trobareu a marnis.com. Marnis.com, tots els productes que ens recomana el doctor Valverde, que a vegades els noms són una mica complicats. Entreu a Marnis i allà sabreu com s'escriu, com es diu el nom concret. També ens donen bons consells sobre salut natural. Trobareu de tot. Marnis.com, o l'opció claríssima, la primera, que hauríeu de fer, és anar a Volaris, per a farmàcies i farmàcies a tot Catalunya, que trobareu els productes de Marnis. Recordem, Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Res, en 5 minuts ens situem al punt de la una. Vine al Tibidabo. Ja he trobat la muntanya. Ja saps que ja l'hem trobat, o sigui, ja hem trobat el nostre destí, el que serà l'últim programa de la Part Magazine del matí a Ràdio Estel, al Pol... Tindrem castigat aquí a l'estudi Marta Jarque.
És el que té treballar amb informatius.
Ai, Déu
meu. S'ha d'estar al peu del canó.
I nosaltres estarem al peu de la diversió ara que ens ofereix el Tibidabo, la Part Magazine. Ja sabeu que no ens en perdem ni una i tenim moltes ganes de passar-nos bé, començar bé l'estiu, i per això marxem cap al Tibidabo. En directe estarem a partir de 11:15 fins a les 2 del migdia. No us ho podeu perdre, perquè és que passarà de tot. A la Jarque la tindrem per allà.
Sí.
Però que la farem pujar a totes les atraccions.
Bueno,
això us
ho asseguro. Perquè, esclar, té un tope, això, Jo també em vull endur l'Olga.
Digues.
Alguna atracció d'aquestes que facin por. Sí,
per
sí, algun esglai ja me l'emportaré. Oi. No li diguem res, ara que no ens escolta.
Vale.
A veure si la convenço i li diré que és un restaurant i la portaré a l'Hotel Kruger.
Va,
a veure
sí,
si cola.
Sí. Si ens podem endinsar en aquest... És que crec que sí que hi ha... Bueno, no ho sé, ja ho descobrirem. Ben pendents a tot el que passi divendres en aquest programa. El Matosses també vindrà amb nosaltres. El Tibidabo, posa mans al cap, és que pot passar de tot. Convidats especials. Tindrem els col·laboradors més sonats. El Carlos Bayona, que el tindrem allà, déu-n'hi-do.
A tope.
Bueno,
que... Accelerat.
Com sempre. Després també tindrem a l'Helena Neira, que estarà amb nosaltres. A l'Eva Vicenç.
Molt de compte amb l'Helena Neira i els fanàtics del cinema, perquè em sembla que tindrem sorpreses també del cinema Girona, que hi haurà algun regalet que caurà, per tant, heu d'estar molt atents.
Escolta, que la casa és gran. Després també tindrem el Ramon Pardina, que
també.
No me'l vull deixar. Bé, hi ha
l'Eva Vicenç, ja l'has dit?
L'Eva Vicenç. I altres continguts que no us podeu perdre, i sobretot també estarà Carlos Sanes, amb una actuació ben especial, ben refrescant, vull dir que... Barcelona tropical. Si és que ho tenim tot, perquè sigui un divendres molt especial, i per això us demanem que ens acompanyeu. D'alguna manera, eh?
Home, i tant.
Ens fareu vosaltres companyia, ja veureu al final. Escolta, dit això, també deixem aprofitar, perquè ja sabeu que durant aquestes darreres setmanes, des dels nostres comptes d'Instagram i Twitter, hem llançat un sorteig que encara està actiu. En aquest cas, aquesta setmana, si entreu al nostre compte d'Instagram, al Matí Estel, heu de seguir unes breus instruccions, i estem amb dos packs de 4 entrades per anar al Tibidabo, sortejant.
Fantàstic.
Va, que encara estàs a temps, ja has d'entrar al nostre compte del Matí Estel. Dit això, si és que ho deia, la casa és gran, va, que arribem al punt de la una i necessitem saber el segon ultrasó.
Le concours de l'année, c'est l'ultrason à Radio Estelle.
Oh, ma douce souffrance.
Va. Anem acabant temporada, per cert, Mercè, i encara no sabem ben bé què diu aquest home francès que cada dia ha aparegut aquí de forma sorprenent als vols de la una, però bé, en qualsevol cas, ja s'ha quedat...
Ens agrada.
Ja que ha arribat fins aquí, doncs que s'hi quedi fins divendres, no?
Va, avui... És que ens el portem al Tibidabo.
També bé.
També bé el PAC. Va, que un 18 de juliol com avui de l'any... Uita'l!
Què dius, què dius?
Què dius? Què diu?
Concours de l'année, c'est l'ultrason à Radio Estelle.
No sé què d'un coco, diu. Nosaltres canviem totalment de tema, parlem de clàssics de la literatura, concretament de la literatura anglesa, i és que un 18 de juliol com avui de l'any 1817 moria a Winchester, Anglaterra, la novel·lista Jane Austen, als 41 anys. I avui, precisament, us preguntem... que és un personatge de tantíssima popularitat que fins i tot va aparèixer a un objecte molt popular d'Anglaterra i que també era molt present a un joc de taula que de ben segur tots hi heu jugat. Va, aquest és el segon ultrasó.
Cariño, ¿me dejas dinero para comprarme una calle? ¡Lo siento, mamá! ¡Es mío!
Ha heredado usted 2 millones. Malas noticias. Hoy 12 libras de la caja.
Doncs, si ja sabeu de quin objecte es tracta, 663-9930-62.
Va, petita pausa i tornem.